L'hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Les 12 i 12 minuts, i com us he anunciat fa no res, obrim ja avui una hora més abans de l'habitual al fil directe. Ens acompanya en directe aquí a la ràdio el Joan Carles García, alcalde de Capçanes i president del Consell Comarcal del Priorat. Molt bon dia, senyor García, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Tot bé pel Priorat, tot bé per Capçanes?
Tot bé.
Calor també?
Ara comença la calor.
Comença a apretar.
Comença la calor.
Ha vingut per la Nacional, no? Imagino.
Sí, sí. Sí.
Ha vist que han pintat aquestes línies grogues?
Sí, entenem. Aquestes línies grogues vol dir alguna cosa ja, no? Vol dir que ja ens estem preparant per les obres de millora o de condicionament, no? D'aquesta 420, tants anys reclamada i que va ser adjudicada, deu fer, aproximadament un any. I que bé, sembla ser que aquestes obres han de posar fi a l'estat de deteriorament, doncs, que sofreix aquesta 420 del tram de Falset fins a Móra. Perquè de Falset també fins a la Teixeta, doncs, també déu-n'hi-do les solucions que es van aplicar al seu dia per evitar els accidents i per reduir la velocitat dels conductors.
S'ha allargat molt, no?, aquest procés d'adjudicació i d'inici de l'obra, perquè, com deia, fa un any que es va adjudicar pràcticament.
Sí, sí, s'ha allargat molt i bueno, l'adjudicació, doncs, també ha estat envoltada d'una certa polèmica, però bé, nosaltres el que ens interessa és que se posi fil a l'agulla i donin solució en aquest estat de la 420, que per la comunicació entre el Priorat i la Ribera és vital.
I ens esperen uns dies de paciència, no? Unes setmanes de paciència.
Per desgràcia, la paciència ja fa temps que estem acostumats, tant amb la 420 com amb l'R15, amb la línia ferroviària, vull dir... Està clar que no estem al punt de mirar de segons quines administracions, o que no se'm té molt en compte a l'hora de la mobilitat d'aquestes comarques.
Pel que sí que se'ls té en compte, parlant de carreteres, és per a... El Priorat sempre ha acollit aquest Rally RAC Catalunya Costa Daurada en les últimes edicions, no? I ens cridava molt l'atenció aquesta notificació oficial que va fer el Consell d'Alcaldes, gairebé per unanimitat, la setmana passada, de demanar al RAC que no volen que el Rally passi pel Priorat, no? Una notícia que va xocar, però que... evidentment, doncs, va amb aquest model que s'està implantant des de la comarca, en aquest model de desenvolupament que aposta pel paisatge, no?
Sí, sí, a veure, sí que sobta fora de, potser pot sobtar fora de la comarca, però t'he dit que els consells d'alcaldes i a les reunions d'alcaldes que gairebé cada mes se duen a terme, el tema del rally havia sortit, sobretot des de l'octubre, que va ser l'última edició, era un tema recurrent, que si no es tocava o no se'n parlava era perquè hi havia altres temes més importants, però vull dir que estava damunt de la taula perquè sobretot ja és un tema de maduració de diversos anys, no? Però arrel de l'últim rally, doncs, hi havia molts alcaldes que estaven molt descontents per les afectacions que acabava tenint sobre el seu municipi o sobre el seu terme municipals, i que tampoc sabia molt clar quines eren els beneficis que això ens aportava, no? I no és fruit d'una reunió d'un dia que es tracta, no, és una resolució, un acord que es du a terme de manera transversal. Tothom hi ha votat, pràcticament, doncs, de 18 que eren presents aquell dia al Consell d'Alcaldes, 16 van dir que no, dos abstencions. I, bueno, no, doncs, bueno, els alcaldes no hi veuen cap avantatge en que, bueno, sí, n'hi ha una, no?, que tenim més bona cobertura telefònica aquells dies, però...
Només aquells dies, no?
Només aquells dies, només aquells dies, però sí que hi ha un tema de col·lapse, doncs, circulatori, de mobilitat aquells dies, hi ha un tema d'aïllament de certs municipis, hi ha un tema, doncs, d'una afluència, entenem nosaltres, desproporcionada d'espectadors, de visitants, en aquells dies, podríem dir que tripliquem la població, i tot i que l'organització, doncs, intenta canalitzar aquest flux de persones, doncs, les afectacions sobre finques, sobre negocis, que el visitant habitual no busca aquest tipus d'esdeveniments que ens ve a la comarca, no? A part de que entenem que és un projecte, doncs, que nosaltres com a territori no hi participem ni en el plantejament de dir, escolta, volem fer això o volem fer aquí, com ho veieu?
No, ara nosaltres... ho comentàvem, que és diferent en el cas, per exemple, de Móra d'Ebre i Ascó, que l'any passat van demanar que es volien entrar, no? I van acollir un tram. En aquest cas el Priorat no ho ha demanat, no?
No, mai campanya ha demanat al contrari, vull dir, el que s'ha dit és mira, hem programat el rally per aquestes dates i passarà, hi haurà aquestes rutes, llavors des del RAC, un assalariat, una persona del RAC doncs parla amb els alcaldes afectats i bueno, més o menys arriben amb un acord, o no és que arriben amb un acord, bueno, que s'accepta i punt. Però bueno, això ja fa molt temps que hi ha un malestar, que això no, nosaltres no, o els alcaldes de la comarca no hi veuen un benefici, i bueno, se va decidir doncs, prendre un acord i fer-ho públic, i tot i que les competències és un tema de posicionament, no? Nosaltres els ajuntaments no tenim competències sobre carreteres, però el que els estem dient és això que esteu fent a la nostra comarca, els alcaldes no hi estem d'acord, perquè no hi veiem un benefici, i parles amb molts negocis i molt això, i tampoc hi estan massa d'acord. I encara hi ha uns indicadors, no? Uns indicadors. Som una comarca que fa una sèrie d'anys que estem tirant endavant la Carta del Paisatge, o estem treballant la candidatura a la UNESCO. Això no és que no té rang de llei, no marca, però sí que
no
mostra,
encaixa,
mostra,
no?
Una voluntat, mostra una voluntat d'un tipus d'esdeveniments. Jo entenc que el rally pot ser atractiu per molts territoris. Bé, doncs, escolta, aquí el que es tracta és d'aquells que ho volen impulsar i aquells que els interessi doncs se posin d'acord.
I aquest plantejament, no, aquesta decisió que heu pres els alcaldes, no vol dir que deixi de passar el rally, no? Això ho ha de decidir en aquest cas la Diputació, no? A través del Patronat de Turisme.
El rally passa per diverses carreteres de diferents titularitats. Cap municipal, en aquest cas. És un posicionament polític, un posicionament estratègic dels alcaldes. No és, nosaltres no tenim la capacitat de dir, escolta, per la carretera tal no podeu passar, no és competència nostra, però sí que el que estem dient és que nosaltres no ho volem. I si les coses van com han d'anar, doncs... Bé, de fet, enguany ja no. O sigui, a la presentació que es farà divendres dels itineraris o de les etapes, el priorat ja no surt. No surt perquè ells ja se'ls havia fet arribar.
Per tant, en la propera edició no passarà pel priorat?
Sí, però amb independència d'aquest acord. Mm-hmm. O sigui, ells ja se'ls havia fet arribar a través de la persona. Ja et dic, nosaltres l'únic contacte que tenim amb l'organització del RAC és a través d'una persona del RAC, del rally, és a través d'una persona del RAC, un assalariat, que vull dir, nosaltres no hem participat mai ni amb estratègies ni hem fet cap petició a través d'aquesta persona, i ja se li havia fet arribar, diferents alcaldes, que ells no ven bé perquè doncs això, hi havia unes afectacions que he dit, algunes les he dit abans, i no hi ven cap benefici per l'altre costat. Llavors ja ells van decidir que el 2016
no passaria. Per tant, imagino que estan satisfets, no?
Bé, sabíem també que no passaria, però ara el que se'ls està dient és que nosaltres no és que vulguem descansar el 2015, el 2016, és que nosaltres no ens interessa. Aquest, i entenc que hi puguin haver territoris, ho entenc, i és comprensible que els interessi. Doncs, escolta, al final del que es tracta és de que es posin d'acord aquells que ho volen promocionar, que ho volen tirar endavant, i aquells que els interessi.
Bé, doncs ja passarà el rally, però no hagi de passar, i nosaltres ja en parlarem també aquí a la ràdio per aquests trams que es faiguin. Parlàvem d'aquest desenvolupament del territori, del paisatge. El mes de maig es va presentar ja el pla de gestió de la candidatura del paisatge del Priorat com a patrimoni de la UNESCO. Quin serà el següent pas, senyor García? Cap a on hem de seguir avançant?
No? Bueno, ara estem amb el tema del pla de gestió. El que es presenta és una... Primer, hi ha hagut uns treballs previs de tota la normativa que tenim damunt de la taula que ens afecta territorialment. Tenim tot el tema doncs, de tot el que seria les iniciatives addicionals que reflecteixen a través de la Carta del Paisatge. Ara es tracta de fer un procés participatiu. En principi el que es fa ara és la presentació als diferents ajuntaments de la comarca, no als municipis, sinó al que són els òrgans de gestió, l'ajuntament, els secretaris, els arquitectes, a fi efecte de doncs, que vagin fent les seves aportacions fins allí, què és el que es vol, què és el que volem afrontar, com ho hem d'afrontar, en quines accions, i del que es tracta és d'acabar redactant un document de gestió, que és el que s'hauria de presentar davant de la UNESCO.
Quan s'ha de presentar això?
Això hauria de ser abans de final d'any.
Abans de final d'any, molt bé. Doncs n'estarem pendents també, i també pendents d'aquests ajuts líders, 6 projectes de la comarca, del Priorat, han passat aquesta primera fase, estan en aquesta fase de preselecció, no? Bones notícies.
Sí, en fons europeus tenim el líder, que per segon exercici bueno, primer fa 8 anys anàvem sols com a comarca, i a mesura que s'han anat reduint el número de diners destinats a subvenció, doncs primer ens hem agrupat amb el Baix Camp, després ens van agrupar Baix Camp i Privat, ens van agrupar amb Conca i Terra Alta. Només se podran cobrir, entenc, el 35% de les sol·licituds que s'han presentat, perquè crec que el muntant d'ajut serà al voltant de 720.000 euros anuals. I això és, va ser el 35%, entre el 25 i el 35%, et dic de xifres aproximades, de les peticions que hi hauria si s'atenguessin tots els projectes. Bueno, com a comarca, doncs, bueno, podem estar contents, el número de projectes i les quantitats corresponen amb això, el 25-30% del total.
I ja que parlàvem d'aquests ajuts, també tenim els PECs, no?
Sí,
els ajuts,
sí,
que es voleu, esteu mirant d'acollir-vos.
Sí, s'està treballant, a veure si al final podem tirar endavant aquests PECs, que també són fons europeus, que també estan dins els projectes FEDER, que són aquests fons europeus, i que van destinats a territoris ja amb una certa qualitat reconeguda, no? El bo d'aquests projectes és que no només és tan públic com privat, o sigui, aquí hi poden haver diferents
col·laboracions,
diferents projectes dins aquest mateix pla, dins aquest PEC, i poden entrar tant el món del vi com el món de l'oli, com el turisme, com el medi ambient. O sigui, pot ser un projecte interessant i que pot aglutinar moltes necessitats de la comarca de diferents sectors.
I un tema que ha preocupat històricament al Priorat és aquest Consell Esportiu, que sembla, no? I sembla que no acabava d'arrencar. Fa dues setmanes ens va visitar l'alcalde de Marçal, Josep Maria Piqué, també mostrava la seva disconformitat amb com havia anat tot amb els últims anys, dient que no s'acaba de resoldre, es plantejaven presentar inclús una denúncia, i abans m'ha dit fora de micro que sembla que ja ho tenim encarrilat, això, el funcionament d'aquest ens.
Tots coincidim amb que el Consell Esportiu no ha funcionat durant els últims anys, i sí que, bueno, se va arribar llavors a través de la Unió de Consells Esportius, se va demanar col·laboració al Consell Comarcal a fi efecte d'aparcar el Consell Esportiu fins que s'aclareixin els comptes i iniciar l'activitat esportiva escolar o d'esports per tot, que crec que és l'estratègia de la Unió de Consells Esportius. I se va crear una comissió econòmica, una comissió esportiva, i ja s'ha contractat un tècnic, està treballant des de fa unes 2-3 setmanes, i aquest va ser el motiu perquè no es participés aquí als Jocs de la Ribera, perquè era molt...
No va donar temps,
però bueno, ja s'està treballant, s'està col·laborant amb el Consell Esportiu d'aquí. Vull agrair la col·laboració tant del president com del tècnic del Consell Esportiu de la Ribera, perquè una mica molts tràmits, com que nosaltres ara el Consell Esportiu ho tenim aparcat, molts tràmits de fitxes i d'estratègies, sobretot d'estratègies, perquè el Consell Esportiu de la Ribera està molt ben considerat, també la feina que està fent i tot, doncs, i es vol agafar una mica com a exemple, no?, per altres consells esportius. Llavors la col·laboració entre el tècnic, entre la part tècnica del Consell Esportiu de la Ribera i la del Priorat és el que estan gestionant i assessorant una mica aquest tècnic que tenim ara a la comarca del Priorat.
Bé, doncs ens n'alegrem d'aquesta notícia, que feia falta que això comencés a estar en marxa. Sí. I a part, també des del Consell Comarcal del Priorat s'impulsen molts plans d'ocupació per fomentar el treball, també fomentar l'emprenedoria entre els joves, n'hem parlat moltes vegades. Aprofitem que el tenim aquí, que s'ha finalitzat ara aquests dies el programa de formació i treball, que va beneficiar a 3 aturats, i aquesta setmana just han començat un de nou, un pla d'ocupació amb la Diputació, que beneficiarà 5 aturats de llarga durada i que va destinat a la millora de camins comarcals, que és normalment al que es destinen aquests plans d'ocupació.
Sí. Aquests plans d'ocupació venen finançats pel SOC i però a Priorat hi ha moltes altres, a la majoria de comarques, crec que són totes, que al final el que es fa és, se gestiona un pla d'ocupació, un a través del Consell Comarcal i el mateix any un altre a través de la Diputació. Llavors tens durant un any tens unes 17-18 persones amb dos plans d'ocupació diferents. Aquest que han començat ara és el de la Diputació, que ocupa 5 persones. L'anterior era el pla d'ocupació que gestionava el Consell Comarcal, que eren, crec que eren 11 persones. bueno, doncs per fer aquelles feines als municipis o per treballs de recuperació de camins, treballs forestals que cada ajuntament doncs se posa a la llista i fa la seva petició, i en funció de la disponibilitat doncs en un lloc hi van els dies que s'arriba a un acord i fan els treballs que els ajuntaments necessiten, i això ens ajuda molt i omple aquella mancança d'estructura dels ajuntaments, no? Que tenim molt poca gent treballant als ajuntaments, llavors, i abans doncs quan les coses econòmicament anaven bé hi havia plans d'ocupació per municipis petits, ara doncs aquests plans d'ocupació dels municipis petits van desaparèixer i se gestionen des del Consell Comarcal que també tenia el seu propi en anterioritat, no? I per l'altre costat, doncs el que tu dius, tema de formació, nosaltres ja fa un parell d'anys que tenim una ODL de formació que és la que va a parlar amb les empreses, les detecta les necessitats, munta d'això cursets de formació en base a les demandes que hi pugui tenir el teixit productiu, i col·laborem, que també vam aprovar un conveni amb Mascarandell la setmana passada, però que bueno, que això, que el que vam fer amb aquest conveni és donar una formalitat i una legalitat amb una col·laboració que ja feia uns quants anys que anava, que funcionava, a fi efecte de canalitzar doncs aquelles persones, els que potser no hi ha prou massa crítica, els que la deixen cap allà, o bé de fer formació reglada en el sentit de que mentre no tinguem nosaltres l'ofici una aula per fer cursets reglats del SOC, doncs ens ho fan a través de Mascarandell, entre altres doncs som els que col·laboren per a canalitzar tot això.
El tema del deute que tenia la Generalitat amb el Consell Comarcal, com tenim?
Continua igual.
Però podem pagar nòmines?
Sí, això sí.
Sí?
Sí.
No patim ara per això.
No, per això no, però sí que és que lo més, però no, al final no el problema no és el problema de les nòmines és molt important, evidentment, perquè tu tens una persona que està treballant, ha de cobrar, i això és indiscutible.
Ah, sí.
Al final lo problema de la manca de finançament dels consells comarcals és que aquells projectes, o sigui, els consells comarcals treballem en tres línies: servei a les persones, servei al territori, i aquelles iniciatives pròpies de caràcter supramunicipal que siguin interessants o que puguin beneficiar a una comarca. Bé, si no tens, si només tens lo just per a pagar lo més essencial, aquesta tercera línia de treball és la que es queda orfa, és la que es queda sense recursos. Llavors, los territoris o les comarques d'això se n'acaben ressentint, o almenys acaben sense aquelles iniciatives i aquelles dinàmiques que podien ser molt positives, i de fet que ho han sigut per la nostra comarca, no?
M'agradaria canviar d'àmbit àrea, anem a l'àmbit municipal, anem a Capçanes, que ens queda poc temps d'entrevista. L'últim cop que passava per aquí pel fil directe ens va parlar del descobriment d'unes pintures rupestres, no? Que imagino que hi han digut actuar, ja en quin estat està tot plegat, en una zona, no? El Priorat, que té un terç de les pintures rupestres de tota Catalunya, eh? Jo no coneixia aquesta dada.
Sí, 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 és així, és un terç de les pintures, aproximadament, un terç de les pintures, clar, que estan al voltant de 130 pintures detectades a nivell de Catalunya, doncs 40 i algo estan a la comarca del Priorat, i dins del Priorat pràcticament entre el 40 i el 50% estan a Capçanes. El tema de les pintures rupestres, escolta, i ara m'agrada parlant perquè quan m'han parlat, sempre he tingut de parlar amb la boqueta petita i sense fer gaire soroll, perquè el més important de les pintures no només és descobrir-les, sinó que estiguin protegides i salvaguardar la seva integritat, no?
Tot
i llavors, és un tema que es porta, crec que és de 2013, quan se van localitzar, o quan se va fer públic les que s'havien localitzat el 2006, però el 2014 també se'n van trobar unes quantes més, i llavors des de llavors fins ara el que s'ha fet és, sobretot l'últim any, amb la col·laboració del Departament de Cultura, ha sigut, per un costat, l'Ajuntament protegir-les, ballar-les, tancar-les. El que s'ha fet després ha sigut netejar-les, moltes, perquè estaven totes plenes de calç i del pas del temps, no? I després reforçar, perquè moltes estan, o algunes estan damunt totes estan damunt de roca, la roca se desprèn, el que s'ha intentat fer és consolidar aquestes pintures, no totes, el que s'ha fet, o sigui, amb el tema de la consolidació, la neteja, sobretot és les que hi ha, se va fent de manera progressiva, i les que s'han ballat són aquelles que poden ser visitades o que podran ser visitades en un futur.
De fet, encara no ho són ara?
Bueno, de fet, ara estan treballant, hi ha d'haver uns mínims per poder-les fer, per poder-les fer visitables, i amb això estem treballant amb el Departament de Cultura, perquè hi ha d'haver uns panels descriptius i informatius en aquell que hi vagi perquè pugui veure què és el que veure allà, perquè moltes vegades aquestes pintures no estan complertes, no? Estan, a la millor és un cèrvol o és un home, però que a la millor veus mig cos només allí,
sí.
Llavors hi ha d'haver algo que t'acabi explicant què és allò i què significava i la importància que tenen, no? Per un costat això. I bé, i és amb això amb el que s'està treballant ara, no? Amb el tema dels panels aquests, i que a vegades estiguin instal·lats, llavors haurem de, com a municipi, haurem de veure doncs, com podem muntar aquestes visites guiades sobre aquestes pintures.
Les arques municipals, el deute municipal, com ho tenim, senyor
García? No, això està bé, això està bé. Tenim les limitacions pròpies de la llei d'estabilitat pressupostària, però vaja, està, amb això no us... Ojalà el Consell tinguéssim la mateixa salut econòmica que tenim els municipis. Tot i que els municipis, a nivell general, i pel de Capçanes, doncs, en particular, doncs, els últims anys, amb la llei d'estabilitat pressupostària hem tingut un gran control, i quan dic control no és amb l'ús que es fa dels diners, sinó amb l'ús, vull dir, sí, no amb què ho gastes, això sempre ha estat. El que sí és amb la quantitat de diners que en gastes, amb el grau d'endeutament, amb no gastar més del que acabes ingressant. Bé, doncs, bueno, això ha fet que aquells que tenien algun petit deute ho acabin amortitzant, i aquells que no en teníem, doncs, que tinguis un superàvit que ara, doncs, te permeti, com nosaltres allà al poble, doncs, que tenim, estem ara mateix, tinc un tema de visita per un tema d'un projecte d'ampliació de carrers, i també, doncs, per diverses petites actuacions que volem fer, que això ho farem amb estalvi municipal, no? I llavors esperar a que surtin els projectes o les línies de subvenció, l'OPAM de la Diputació, per poder establir aquelles obres d'una mica més envergadura que es vulguin tornar a terme durant aquesta legislatura.
I ja per acabar, heu rescatat l'agrupació municipal Capçanes Guiamets.
Ah, sí.
En què consisteix?
Bueno, això és perquè ja ja fa un parell d'anys que se'm ve exigint a tots els municipis que tinguem un secretari funcionari, i clar, llavors a final dels anys 70, que la majoria de municipis els tenien secretari, doncs aquests secretaris normalment no feien només un municipi, llavors hi havia una sèrie d'agrupacions. Nosaltres, per exemple, estàvem amb Guiamets agrupats, un mateix secretari lo compartíem, doncs bueno, ara el que se va fer unes proves de selecció, i bé, ara tenim un secretari arreglat que compartim amb el municipi dels Guiamets, i que, bueno, que ens dona, doncs, molta més tranquil·litat jurídica i una mica més d'agilitat a l'hora de gestionar, perquè, bueno, doncs els coneixements jurídics que té un secretari no són el mateix, no?
Molt bé, doncs, senyor Joan Carles García, moltíssimes gràcies per haver passat avui pels micròfons del Fil Directe, i el deixem, que sabem que té pressa, que les coses del Consell i de l'Ajuntament doncs l'apreten també. Moltíssimes gràcies, i suposo que ens veurem, però si no, que passi un bon estiu, eh?
Bueno, igualment, ens veurem després de l'estiu. Bon estiu.
Sí, segur. Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.